Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem Temps de benestar. En David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, qui us parla. Avui venim ple d'il·lusions, amb ganes de compartir experiències i vivències i que ens facin un dia, com sempre, molt més feliç. Tenim amb vostès una entrevista de la directora de Sanitas Cornellà i també una xerradeta amb el Xavier Pladevall, el CEO d'Acció Preventiva, en el qual parlarem sobre les expectatives dels treballadors el 2022. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Com estem?
Molt bé, aquí hem passat i els Reis i ja s'ha... I estem quasi a meitat de gener.
Et feic una pregunta. T'han portat carbó o no abans de començar el programa?
Em van començar a portar carbó quan ja era adolescent, sí.
Per tant, te'l segueixen portant?
Sí, i tant.
Val, és que aquí, aquí a Ràdio Estel he anat preguntant a qui li havia portat carbó el Reis i a qui no. El David i jo no ens ha portat carbó perquè aquesta ja ens ha portat molt bé. Però amb el Carles sí.
A mi sí.
Carles Reixac, gerontòleg, i treballa des de fa uns quants anyets a inforesidencias.com. I ara que començarem, abans, un consell de salut.
Hi ha estudis que demostren que mai no és tard per adoptar formes de vida saludables. Encara que tinguis 80 o 90 anys, si comences a practicar una mica d'exercici cada dia, menjar de forma més sana i a relacionar-te més amb els altres, en pocs mesos notaràs que millora el teu estat d'ànim i fins i tot algunes malalties. No tot, però una part del teu benestar està a les teves mans.
Ara ja tornem a la normalitat, hem deixat les festes, Reis, Nadals, Cap d'Any, i ara estem tots pendents del teu tema del dia, Carles.
Doncs per començar el tema del dia, ara que hem passat festes, però encara tenim a dintre aquest sentiment de que, com si encara estiguéssim dintre d'aquests últims dies de festes, de fet fa res que ha estat Reis, volia aprofitar l'ocasió per parlar una mica de voluntariat i del sentiment, millor dit, el sentiment d'ajudar els altres. Aquest sentiment que aquests dies ha d'estar més present que mai, però que vulguem o no, han d'estar sempre tot l'any present. Per fer-ho, m'he permès agafar un text que m'ha fet arribar Josep de Martí i que parla sobre voluntariat. És molt curtet, és un minutet, i que m'agradaria començar a llegir. És molt curtet. Diu així: quan s'és massa vell per ser voluntari? Diu: fa poc vaig sentir que en diverses ciutats d'Espanya existeixen agrupacions de persones grans que fan voluntariat moguts per un veritable esperit solidari. Alguns participen en programes en museus en els quals una persona gran s'ofereix acompanyar a grups d'estudiants fent-los de guia d'una forma diferent a com ho faria un guia professional. Els estudiants solen valorar l'experiència molt positivament i la gent gran, als quals l'activitat els requereix un esforç de preparació, veuen recompensat el seu treball. És a dir, que és molt bo per a tots. També hi ha programes de voluntaris de gent gran en alguns hospitals i cada vegada més en ciutats i pobles. I llavors continuem per acabar. Fa poc vaig tenir l'ocasió d'escoltar una persona gran voluntària que feia una reflexió que m'ha fet arribar al cor. Em preguntava quan seria massa gran per poder ser voluntari i ell mateix es responia: mentre el cos aguanti. Després va afegir que el voluntariat és el que li donava l'embranzida i les ganes per aixecar-se als matins, un motiu per viure amb alegria. És a dir, encara que sembla molt contradictori, el voluntariat és una forma altruista d'egoisme, perquè fins que el cos aguanti. Sigui com sigui, el que vull recordar és que, com deia això del voluntariat, i ja parlava aquest text del Josep, És un moment en el qual, ara com diem a Nadal, és un moment que representa fetes de Nadal són per donar-se als altres. Per tant, recordar dues coses. Si estem interessats en fer voluntariat, vull donar ràpid dues opcions. Una coneixem ja que han vingut aquí al programa, els d'Adoptar un Abuelo, que fan voluntariat a residències, i l'altra que és Càritas. Càritas té 1.000 formes de voluntariat, tant en menjadors socials com amb gent gran, com amb gent sense sostre. Té 1.000 coses, per tant, penso que podíem fer ara tots junts una reflexió i de cara a aquest 2022 ens ho podem pensar en sèrio.
Pues, moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
I ara, Carles, quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui ens acompanyaran en el nostre tour virtual per les residències de Catalunya la directora de la residència Sanitas a Cornellà, que es diu Gemma Castillo. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Per començar, ens podries una mica orientar dintre de Cornellà, sisplau, on està la residència?
Pues mira, estem en un puesto molt cèntric, la plaça de Catalunya de Cornellà, i estem realment molt ben comunicats tant per metro com per autobusos i, bueno, i venint en cotxe és un no-res també.
Saps per casualitat la parada de metro més propera?
I tant, la de la Gavarra, de la línia blava.
Perfecte, la línia 5. És un centre, tinc entès, que relativament nou, oi?
Sí, mira, vam obrir portes al desembre del 2017.
I amb quantes places compteu?
Tenim 140 places.
140 places, algunes són públiques, totes són privades, com funciona?
Mira, totes són privades, perquè realment no vam arribar a temps de poder demanar places concertades. Les últimes places concertades que van sortir van ser el 2017, a l'agost. Llavors no vam arribar a poder-les demanar.
I algú que tingués la llei de dependència però volgués, diguem, no plaça pública com a tal, sinó una prestació econòmica vinculada, podria...
No hi ha problema, sí. Ah, som un centre acreditat.
Ai, que bé. I del total de les 140, en teniu ara mateix de buides?
Ara mateix tenim exactament 5 places buides, però 2 estan reservades per la Generalitat de Catalunya i d'aquestes 3 places, 2 estan reservades ja.
Doncs, si et sembla, al final de l'entrevista et preguntaré al telèfon per l'audiència que el pugui apuntar i us vulgui trucar, però sí que em sembla que si de les 140 en teniu tan poques lliures i, a més, 2 estan agafades per la Generalitat, diguem així, com reservades, entenc que heu de fer molt bé les coses perquè només us en quedin tan poques de lliures.
Home, jo entenc que sí, no? I, de fet, aquest projecte que, com tu dius, és bastant nou, el vam començar doncs, un equip de professionals que ja ens coneixíem d'abans i treballàvem junts i ens va semblar un repte bueno, que havíem d'agafar, no? El intentar fer la residència en la que a nosaltres ens agradaria viure, no?
Sí.
No la residència... per ser, sinó la que ens agradaria viure a nosaltres, no? I aquest és l'objectiu. Dia a dia anem treballant perquè això sigui així.
Clar, perquè, i és més, sobre aquest punt que em vas comentar, em va sorprendre, i volia una mica també focalitzar en això, el fet de que em vas dir, és un centre molt familiar. Clar, la majoria de gent té la concepció tant del fet de que quan és un centre gran, una residència de més de 50 places, aquesta familiaritat com que es perd pel camí. Llavors, que tu em diguessis que era un centre familiar, tu vas enfocar com amb dues vessants, una que era la de l'equip professional i l'altra que era la vinculació o l'ambient que es crea amb els residents. Explica'm una mica això com ho heu aconseguit.
Bueno, ja et dic, som unes persones que venim de treballar en el sector de gent gran de fa molt temps. I teníem molt clara quina era la concepció d'una residència, no? Llavors, tots els nostres esforços, evidentment, a banda de treballar amb la part que ja s'entén que ha de ser així, no? Que és tenir pròpiament cura de la salut de les persones, per nosaltres és molt important que les persones se sentin com a casa, no? Llavors, prepandèmia, pues, aquest és un centre que estava ple de familiars a totes hores, no? I ara que estem dintre d'aquest període de pandèmia, pues, procurem flexibilitzar les coses al màxim, no? De fet, pues, ara mateix per sortir amb els familiars al carrer, aquí no s'ha de demanar hora, vull dir, la gent ve i es pot dur el seu familiar quan ells volen, dintre d'unes franges horàries lògiques, clar, perquè aquí, després d'esmorzar, doncs ja poden venir i se'ls poden dur, no? Uh-huh. Dintre del centre, doncs sí que s'ha de demanar hora, però bàsicament perquè hem de complir els criteris d'aforament i poder fer les neteges necessàries entre que entren uns familiars i surten uns altres, no? Però amb tot i això, intentem mantenir el contacte amb les famílies mitjançant diferents formes, com pot ser l'app de familiars, com pot ser la revista Familieo, quan hem estat tancats mitjançant les videotrucades, hem buscat mil maneres, Carles.
I a més, això està molt bé, perquè ja estem parlant una mica, entre cometes, em permets, de postpandèmia, en el sentit de que els mesos més durs van ser, sobretot des del febrer-març de 2020 fins al juny, més o menys, els pitjors, que després hi ha hagut diverses onades, però aquells mesos van ser, i el poder mantenir la comunicació amb les famílies i haver-la continuat, em sembla espectacular. El que jo també volia aprofitar és, ara ens has explicat com ho fan les famílies o quina llibertat tenen en quant a les sortides i visites. Però també explica'm una mica ara, perquè ja no t'ho tingui clar, com es pot entrar a viure a Sanitas de Cornellà?
Bueno, de fet, nosaltres el requisit que demanem és que la persona que vingui a viure aquí estigui vacunada, que portin el resultat d'un test PCR negatiu, vale, i bueno, i evidentment tot el tema d'un historial mèdic i tal, però això ja és més per poder-los donar un bon pla de cuidados, no tant pel requisit. Bàsicament seria el tema de que siguin vacunats i una prova PCR negativa.
I actualment, ja un cop estan dintre i ja porten vivint i no sé, posem 15 dies o 20 dies, feu algun control, és a dir, els feu més PCRs o això, o com funciona?
Mira, ara tenim la pauta de vacunació que tenim, vull dir, que tenim el 91% dels residents vacunats amb la tercera dosi i el 85% dels residents vacunats de treballadors vacunats amb la tercera dosi. Ara això no és necessari, però això ho havíem fet quan estàvem en aquesta època que tu comentaves abans.
I el que també m'agradaria és, ara m'imagino una persona, que després parlarem també amb la Mercè Maranillo, una resident d'aquí poquet, però volia aprofitar perquè tu em fessis una mica una descripció, també crec que és molt important per tothom que vulgui anar a viure a la residència. Com és, diguem, a nivell d'instal·lacions la residència? Què és el que ha destacat? Per exemple, hi teniu un jardí o una terrassa dalt? O com està feta?
Bueno, tot i ser un centre realment molt, molt, molt cèntric, ¿vale? El que és dintre de l'edifici comptem amb dues terrasses, ¿vale? Una que està situada a la planta baixa i una altra que està situada a la primera planta. Llavors, la terrassa de la primera planta realment és una terrassa molt, molt, molt àmplia i que es pot gaudir gairebé tot l'any, fins i tot a l'hivern, en dies de sol es pot gaudir, no? Però també és veritat que el fet d'estar situat a ple nucli també fa que tots els residents que vulguin sortir i tenen tot tipus de serveis al voltant, no? Des de botigues a restaurants, a bars, a el que ells vulguin. I si el que em preguntes és a nivell de serveis a la residència, que no sé si això també t'interessa, Carles.
Sí, tant que sí. Sí, sí.
Vale. Pues llavors, bueno, nosaltres serveis que t'oferim aquí a nivell de professionals. El que tenim és, nosaltres tenim dues doctores, tenim un equip d'infermeria que el tenim des de les 7 del matí fins a les 10, tots els dies de la setmana. Després comptem també amb psicòleg, terapeuta ocupacional, educadora social, fisioterapeutes, evidentment, i superimportant, tot l'equip de gerocultors, l'equip, bueno, tota la gent que treballa en la residència que està super, super implicada.
Però,
tant les persones d'atenció directa com d'atenció indirecta. Vull dir, netejadores, manteniment, cuina, tenim cuina pròpia. Vull dir, penso que realment és un centre que les instal·lacions no només són molt boniques, sinó que estan dissenyades ja per ser una residència, i això és important, no? No és el mateix adaptar un edifici a un negoci que fer algo pensant
clar,
ja com vols tu que serà, no?
El que també, si em permets, ho has explicat molt bé, però t'has deixat una petita cosa, molt petita,
digue'm,
però també molt important, a tu mateixa. És a dir, tinc entès
bueno,
que tu tens molta experiència en l'àmbit. Tinc sí, entès que vas començar pels vols dels anys 90 dintre del sector de la gent
sí,
gran
sí,
i que, a més, vas començar com a auxiliar, pot ser?
Exacte, sí. Exacte, sí. Jo estava estudiant psicologia en aquell moment i no sabia ben bé a quin àmbit dedicar-me, no? I llavors doncs, vaig decidir buscar treball en una residència per veure si realment l'àmbit de la gent gran era el que a mi m'agradava, no? I no vaig tenir dubtes. És l'àmbit que m'agradava, que m'agrada, em continua agradant i que, bueno, per això estic aquí, no? Si no continuaria, no?
I amb el teu permís volia, ara ens has explicat tu com és la residència, com funciona i qui
sí,
treballeu, i ara, com diria en Josep de Martí, volem parlar amb la notària de la residència, que en aquest cas és una resident, la senyora Mercè Maranillo.
Exacte, sí. Sí, la tinc aquí
sí,
i expectant, esperant
perfecte,
parlar amb vosaltres, doncs pues, ara li passo.
Sí.
Hola.
Hola, Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
Per començar l'entrevista, li volíem preguntar quant temps porta vostè a la residència?
Pues del 19 del mes passat.
I com va conèixer el centre?
El meu fill.
Ah, entenc. El seu fill li va portar.
El meu fill em va portar a la residència perquè ell no volia una residència qualsevol.
I em pot explicar com és un dia a la residència? Què ha fet avui?
Què he fet avui?
Sí.
Pues al matí, ui, ens tenen molt, molt, molt ataviats, eh? Al matí he tingut una visita amb el meu germà i la meva cunyada. I quan hem pujat, doncs ja m'estaven esperant per anar al menjador a fer feina.
Déu-n'hi-do.
I allí, pues que, sí, et van fer, es fa fer coses i activitats, vaja.
I una última pregunta. Si a vostè jo li pregunto si recomanaria el centre, què em diria? Sí o no?
I tant que ho recomanaria, però ja.
Sí?
Ja, i tant.
Doncs,
i tant.
Doncs Mercè, gràcies pel seu temps, molt amable.
Gràcies a vostè. Adéu.
Podem tornar a parlar amb la Gemma?
Hola.
Hola, Gemma. Mira, si et sembla, abans d'acabar l'entrevista et volia fer una pregunta. Encara us quedaven algunes poques places disponibles
sí,
i em sembla que m'agradaria molt si pots dir el telèfon perquè us puguin localitzar algun oient, si ho vol fer.
I tant. Mira, és el 93
uh-huh,
230 35 00.
Perfecte. I també vull afegir amb el teu permís que si a part de trucar-vos vol mirar per internet, també té la fitxa InfoResidències. Doncs, Gemma Castillo, moltíssimes gràcies i també la Mercè Maranillo per participar avui a l'entrevista i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, bon any.
Bon any.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs, Jordi, si ara que estem ja hem passat Reis, podem dir que portem ja un mes llarg amb el tema aquest de l'Omicron i que cada cop ha pujat més els casos, el que també en aquest cas no s'han pogut escapar, per dir-ho així, les residències, en el sentit de que no hi ha ni molt menys tants morts com hi va haver al principi de la pandèmia, però perquè no, tot funciona pel, i va millor pel tema de les vacunes, que funcionen i això, no, estem, aquí no estic dient res de nou, però sí que les vacunes, tot i que han fet que no hi hagi tants, ni tanta gent amb símptomes greus ni tants morts, sí que fa que igualment la gent es pugui contagiar amb menys símptomes. Llavors, aquí ve la borsa de treball per parlar del tema aquest de, clar, actualment quan un treballador d'una residència té símptomes, no pot ja anar a la residència i, per tant, ens estem trobant que moltes residències ens estan dient que els cal personal. Sobre això, tinc avui per això un munt d'ofertes de treball. I, a més, animo a tothom que estigui dintre del sector, sigui com a auxiliar, sigui com a treball social, educador social, terapeuta, psicòleg, el que sigui, infermer, que vagi a les residències a entregar un currículum, perquè en qualsevol d'Espanya, ara estem només aquí a Catalunya, però en qualsevol d'Espanya, el rebran amb els braços oberts perquè hi ha actualment, degut a l'Omicron, molta vacant de treballadors. I per donar un exemple, tinc una triple oferta de Tarragona, de Llorenç del Penedès, d'una residència que es diu Vitalia Llorenç, que busquen a personal de manteniment, busquen a gerocultors i també busquen personal de neteja. Per altra banda, a Deltebre, Tarragona, l'onada de Deltebre busca també gerocultors. Si canviem i anem, per exemple, cap a Girona, també tenim una triple oferta d'Orpea Girona que busca terapeuta ocupacional, fisio i infermer o infermera. I ja, si venim més cap a la vora dels estudis de Ràdio Estel, venim més cap a Barcelona, trobem que a Barcelona Ciutat la residència de les Violetes, la residència Los Olivos, també Barcelona, i Santa Rita d'Horta, busquen les tres un educador o educadora social. Si canviem de registre i mirem el personal de cuina, a Barcelona també en busquen a la residència Azurimar, a Esplugues de Llobregat, a Orpea Ciutat Diagonal, i també a la residència Barcelona, tant a Sant Adrià com a la que tenen a Barcelona. Per últim, així que podem comentar, i això que aquesta vacant falta tot l'any, el que la diré, és la de terapeuta ocupacional, que actualment en busquen a Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, a Santa Rita, a Barcelona, a Edelweiss by Vidreda i també a Activa Part de les Aigües, que està per Collserola. Com deia, per acabar, crec que és molt important dir això. Si busques feina, actualment és el moment.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
La consulta avui ens la fa la Noelia des de Barcelona i ens pregunta: la meva mare ha anat a viure a una residència de la ciutat de Barcelona, però d'un barri diferent al que vivia. La directora d'allà diu que l'haig d'empadronar a la residència, però ni jo ni la meva mare ho veiem del tot clar perquè ella ha tingut sempre el metge de tota la vida del seu barri. És indispensable que faci el canvi d'empadronament? Doncs, Noelia, no és indispensable. Jo personalment entenc les reticències. Empadronar-se a una residència no és obligatori. No obstant, sí que jo penso que és útil. Per què? I és per un tema logístic. És a dir, en aquest cas, contem que una residència, qui porta tot el pes mèdic, tot i que tinguin un metge a dintre, són els metges del CAP. Per tant, si estàs dintre del CAP de la zona de la residència, serà tot molt més senzill. I a nivell logístic és molt més senzill també pels treballadors. I faig una pregunta només. És normal que la teva mare li costi canviar per tot el metge tota la vida, però si jo faig una pregunta, si en comptes de canviar de barri de Barcelona hagués canviat de municipi, canvies Barcelona per Tortosa, posem ara extrems, entenc que s'hauria canviat de metge. Per tant, penso que en aquest cas us ho podeu prendre així i també, si no, doncs, no feu el canvi, espereu uns mesos i si més tard el voleu fer, doncs el podeu fer. Jo també penso que, com a última opció, no seria gens descartable ni res esbojarrat, que si portes amb aquest metge tota la vida a teva mare, que ho parli amb el metge i li pregunti què n'opina. Depèn de com també l'opinió del propi expert pot ser molt valiosa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquest dissabte ja hem arribat al final de És gran ser gran. Moltes gràcies, Carles.
Gràcies, Jordi.
Carles no. Reixac. Perdona, a veure... Una...
Sí, molt ràpid, abans d'acabar. I a tu els Reis s'han portat bé? Sé que no t'han portat carbó, però s'han portat bé els Reis?
Sí, a mi els Reis sempre em porten una camisa. Estupendo. I aquesta camisa cada any no canvia. Ara he demanat als Reis que la camisa sigui d'un sol color, no quadrat. Pues moltes gràcies, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, d'Inforesidències. Ens veiem demà.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
És any nou, ja estem a la secció de Salut, Prevenció i Empresa. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia i bon any.
I bon any, jo també. T'anava a dir el mateix, Hem pensat els dos al mateix temps.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com va acabar el 2021?
Pues molt bé, amb família i harmonia, que és el que toca en aquests casos,
Vas menjar molta pilota perquè l'últim programa vam estar parlant amb la teva mare i que et va dir que ens va comentar que tu la seva pilota t'agradava molt. I va triomfar?
Un any més i no només va triomfar, sinó que com que sap que triomfa, la veritat és que va tindre el detall de guardar-nos una per cada un dels dos germans. I bueno, pues encara la tinc,
L'estàs conservant.
Sí, sí. Una per mon germà i una altra per mi. Tu imagina't si som fartons.
Pues això està genial, Perquè l'últim programa, els nostres oients tenim que recordar que vam tindre amb el Xavier aquí, van vindre les mares i vam estar comentant pues el que ens agradava a tots que ens donguessin per Nadal. I recordo que la teva mare va fer molt èmfasis que la seva pilota, i a més que també ja ens va avisar que en feia de més perquè vosaltres en poguéssiu després portar-se amb el tàper. I a més, recorda que ens va dir que tu de tant en quant, abans del Nadal, ja ficaves mà a la casserola de la teva mare.
També, hi ha que reconèixer les debilitats de la persona, i la meva és la pilota de la meva mare. Ho tinc clar.
Encara que no es va dir el secret, però bueno, això dels secrets de la cuina veiem que les mares no acaben de fer net amb això. Però bueno, nosaltres ho seguirem intentant, preguntant els secrets.
Sí, sí, des de luego. Una altra cosa és que ho aconseguim. Però bueno, qui la sigui, la consigui, que diuen en castellà,
Exacte. Llavors, ara ja estem al 2022, ara ja estem en plena feina, han passat els Reis... Tu com definiries el vostre, a nivell d'empresa, d'acció preventiva, el vostre 2021? Va ser un any bo, dolent? Què en trauries?
Home, diguem-ne que res és excels ni res és una misèria, no? Vull dir, vam tindre dos vertents de la mateixa moneda, dos cares de la mateixa moneda molt diferenciades. Ens van donar quatre reconeixements, un d'ells internacional, cosa que ens complau, però realment la cara trista de la moneda és que algunes empreses van tindre que plegar i això sempre, ostres, et posa a l'estómac remogut, no? Realment la crisi, el Covid, ha deixat una estela no només de crisi estrictament mèdica, no? També hi ha una crisi econòmica que ha passat factura a les empreses i, per altra banda, deixa encara una més llarga estela, que és la crisi emocional en la que tindrem que encara conviure tot el 2022 i lo que colearà. Per tant, a nivell global bé, a nivell personal i organitzacional bé, però és trist, perquè quan ajudes a les empreses i t'impliques en ajudar-les a créixer, perquè m'entengueu, ostres, el veure tancaments, on ja no perquè el tot o el bon treball fet se te'n vagi en orris, ja no per això, sinó perquè et poses, empatitzes i et poses en la pell d'aquesta bona gent, i com es té a veure i com es té a sentir, no? Si ets una mica humà, si ets una mica sensible, realment t'arriba al cor i això doncs et deixa mal gust de boca, que és el que m'ha passat en aquest final d'any.
I ara, de cara al 2022, que ara l'estem arrencant, ens estem traient una mica les pilotes i mai millor dit de sobre, vull dir, tornem a portar-nos bé l'hora de menjar i hem fet la nostra carta als Reis, de què farem o deixarem de fer, ja veurem quant dura aquesta carta. A nivell dels treballadors, tu quin creus que tindria que ser? És la vostra opinió, perquè vosaltres esteu absolutament al sector i connectat diàriament amb empreses. Quines creus que són les expectatives del treballador a nivell genèric en aquest 2022?
Bueno, evidentment cada un té la seva realitat, la seva òptica, i freqüentment tant treballadors com empresaris com directius no fem l'exercici de tindre una visió, no? 360, no? No tenim la capacitat o la gelosia de la meva parcel·la fa que no vegi la realitat com un tot, sinó que em circumscribeixi a veure l'estricta meva realitat, no? Bueno, jo et diria que en termes generals els treballadors jo ho definiria com a qualsevol crisi de les importants, no? Per una banda, la lluita per la supervivència, no? Hi ha molts treballadors, penseu que nosaltres des de ben entrat, des de Setmana Santa, vam recomanar a les empreses fer un mapa de riscos emocional, i això ens ha donat una visió holística, no? D'empresa per empresa, què és el que està passant i com ho està sentint i com ho està vivint el treballador, i per altra banda, clar, la suma de la col·lectivitat de totes les empreses doncs fa que puguis fer un treball d'investigació ben xulo. I fruit d'aquest treball d'investigació, doncs, evidentment, els treballadors, hi ha molts treballadors que emocionalment estan tocats, tenen por a perdre la feina, per tant, la lluita per la supervivència, no? El treballador el que intenta és, en primer de tot, piràmide de Maslow, salvaguardar les seves necessitats bàsiques, no? Per tant, manteniment de la seva feina. En el segon cas, que el salvar de la feina l'empresa el tingui en compte. És importantíssim, no? Per gestionar les crisis, si tenim en compte com ho veu el treballador i d'alguna manera ens dona el seu parer, com a mínim podrem gestionar des de en què està pensant l'altre, no? I per tant podrem empatitzar per poder agafar i treballar molt més en equip tenint en compte les necessitats i les expectatives del veí. I això sembla que no, però és important, perquè això fa que hi hagi una amalgama integradora que fusioni aquestes necessitats i, com a mínim, si no podem satisfer totes les necessitats del nostre col·lectiu treballador, com a mínim que vegin que ens preocupem per ells, que són importants per l'organització i pel seu comandament directe. I això uneix molt. I en moments de crisi tenim que estar més units que mai. Per tant, aquí jo no sé si això era el que volia sentir, però aquestes són les dues necessitats, diguem-ne, més primàries que espera els col·laboradors.
Per tant, la nostra visió del 2022 no és massa optimista. Continuem, diguéssim, arrastrant a la motxilla aquest Covid i ens continua preocupant pues, les emocions, ja no diria les malalties mentals, però sinó l'estat emocional dels nostres treballadors. Vull dir, per tant, no, encara el tenim dintre a sobre la taula. Per tant, és un tema que ens té que continuar preocupant.
Oh, i tant. I de bon tros, vull dir, i no poc. Per què? Pues perquè el no contemplar-ho pot suposar que les empreses, per una banda, tinguin un absentisme que ja estan tenint, que és important, però pot ser importantíssim, de no contemplar el treballador, la seva causa i les seves emocions. Per això vam recomanar fer un mapa emocional, no? Fer un test de salut emocional i en la col·lecció de testos de salut emocional confeccionar un mapa de salut emocional per secció i evidentment, empresa, no? Si no ho tenim en compte, podem estar sentats sobre una bomba de rellotgeria que es diu absentisme. I això a curt plaç i a llarg plaç pues, en una pèrdua de talent importantíssima. En ambdós casos, suposa per l'empresa una pèrdua de competitivitat importantíssima. Per tant, la resposta és sí, sí. Estem sentats en la mateixa bomba de rellotgeria en què vam acabar el 2021 i tinguem-ho en compte si no ho hem fet en el 2021 perquè ens pot esclafar en els morros el 2022. Tot i que jo sóc una persona positiva de per se. El got es pot veure mig buit o mig ple i sempre hi ha que veure el mig ple. Sempre tenim oportunitat de millora, l'únic que necessitem és actitud i tindrà la voluntat d'apretar els punys i caminar. I si la tenim, no tenim per què patir.
Ara és momentes de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
En Xavier, estem xerrant amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens està comentant una mica el que ens espera en aquest 2022. I ens comentava que arrastrem del 2021 i possiblement del 2020 doncs aquesta lluita per la supervivència empresarial, que això afecta també, lògicament, a la motivació, a la moral, a l'actitud dels treballadors. Ells han posat sobre la taula el mapa de riscos emocionals i després també recomana que les empreses vagin reconeixent i estiguin al costat del treballador perquè, si no, al final això pot acabar amb un important absentisme, amb una fuga de talent i, al final, amb una pèrdua de competitivitat, que això es tradueix, al final, en beneficis, en calarons. Més o menys he intentat, Xavier, fer el resum del que has dit, perquè és prou important perquè els nostres oients doncs, vagi calant aquest tema. Sempre amb la teva excel·lent actitud, amb el teu positivisme, el veure, encara que el got, l'aigua l'estem perdent, però des del punt de vista positiu, que ens hem d'aixecar i ficar més aigua. Aquesta sempre ha sigut la teva i la vostra actitud. Davant d'aquest 2022, potser seré repetir una mica la pregunta, però te la vaig intentar fer. Quins són els teus reptes personals? Perquè així puguis transmetre el teu positivisme i la teva excel·lent actitud.
Bé, Bueno, els meus reptes personals són... A mi sempre m'ha agradat ajudar. Jo crec que la vocació d'ajut sempre et fa créixer. Per què? Perquè t'obligues a veure no només les realitats que vols veure, sinó veus altres realitats que a l'hora de la veritat t'obliguen a passar la revàlida constantment. A mi m'agrada posar-me al límit. A mi jo sempre dic que si quan m'aixeco al dematí no xalo en allò que faig, pues ho deixo fer, em sento un privilegiat, perquè tota la vida ho he fet, no? Ho he deixat de fer i m'he anat a fer allò que realment m'estimulés, no? Llavors, en aquest moment, realment, el que m'estimula i moltíssim és aquesta vocació d'ajut, perquè hi ha moltíssimes empreses, hi ha moltíssimes persones que necessiten ajut i més enllà de lo que coneixem. A vegades només tenim que agafar i tindre vocació d'observació, veure el nostre alrededor, veure què està passant, i a mi aquest és el gran repte, no? Millorar la meva capacitat d'observació i la de tota la meva gent per poder enfocar les parabòliques i poder agafar i realment ajudar. El coneixement, i més, jo sempre dic que el coneixement es té que compartir, i més en aquests moments d'adversitat. Més enllà de religió, perquè jo m'ho prenc com una religió, això de la voluntat d'ajut i d'alguna manera anar més enllà del que se pugui esperar d'una organització. Jo crec que som persones i jo crec que el component humà és el que tenim que valorar en especialment aquest moment, perquè hi ha moltes empreses on els seus treballadors ho estan passant malament i les empreses no estan soles, estan a la societat. I difícilment es pot diferenciar una persona que ho passa malament a casa seva o en societat, i que a l'hora de la veritat pretendre que estigui bé i que sigui feliç al treball, no? Són principis de vasos comunicants. Per tant, el meu repte, sense enrotllar-me més, és millorar la nostra capacitat d'observació, enfocar les parabòliques i anar allà realment a on ens necessiti. Després ja parlarem de preus. Vull dir, jo sempre dic que estic molt content de ser una empresa solidària. El 20% dels beneficis de la nostra organització sempre van a obra solidària, ja sigui ajudar persones o ajudar a organitzacions que estan passant per un mal moment i en canvi volen protegir els seus treballadors i volen salvaguardar la seva integritat física i psíquica, no? Per tant, primer anem i ajudem i després ja veurem com ho paguem i ja ho trobarem. No sé si en això contesto a la teva pregunta.
No, perfectament. Evidentment que és, jo també opino igual que tu. El que passa que costa observar, tindre aquesta qualitat de respiro profundament i vaig a veure, en comptes de preocupar-me amb els meus problemes, vaig a veure quins són els problemes de la gent del meu entorn. Perquè tu saps que entrem en molts automatismes des de que t'aixeques a les 7 o les 6 del matí fins que ens anem a dormir. Dius, què he fet? Doncs no sé, i anar fent coses. I al final, la capacitat d'observar també és la capacitat de parar-se i mirar. I això ens costa, ens costa. Algun repte d'algun curs, alguna activitat que tingueu present des d'Acció Preventiva que vulgueu llançar aquest 2022?
Sí, aquest 2022. Tenim un cicle de ponències de salut emocional i com no només de com preservar-la, sinó com reconduir-la. Evidentment, la prevenció és anticipar-te als aconteixements per no arribar a tindre l'accident o l'enfermetat, no? Evidentment. Però, i quan hi ha gent que ja la té, què fem? Pues realment hem dissenyat una sistemàtica, un pla d'acció per poder ajudar les organitzacions a repescar a reflotar a tots aquells col·laboradors que tenen, que estan passant per un mal moment, ja sigui empresarial o personal, no? Que el Covid els hi ha passat factura a la seva família, se'ls ha mort un ser estimat, no? I estan passant el període de dol i no saben com afrontar-ho, pues des de... perquè m'entengueu, per no complicar-ho i no dir-ho en paraules grandiloquents, pues des de un pack integrat on té cabuda el que seria el telèfono de l'esperança, a modo d'exemple,
Sí.
Un psicòleg que t'atén i que t'ajuda a baixar el teu estat ansiolític, una vegada l'ha baixat, hi ha sessions de mindfulness per agafar i ensenyar-te tu a autorregular-te. A partir d'aquí, doncs, visites online i presencials en el psicòleg. Bueno, un reguitzell de mesures en funció de la necessitat de cada persona i cada organització per poder donar un traje mida que és a l'hora de la veritat com es recondueixen les situacions. A l'aplicar sistemàtiques establertes i pan per a tots, pues, evidentment, en els que estiguis alineat en aquesta manera de fer, fantàstic, collonut. Però en les que no ho estiguin, pues, no aconseguirem eficàcia. No. Trajes a mida i vísteme despacio que tengo. Per tant, estem molt il·lusionats perquè el tema emocional, el tema psicosocial sempre havia sigut una mica per les nostres empreses, l'eterno olvidado, i realment a la que hem pulsat una mica la necessitat i han passat els testos emocionals, han pres consciència d'en quin estat es trobaven i la conducta proactiva no els hi ha faltat en cap moment. Per tant, molt contents i esperançats en aquest nou, en aquesta nova senda, no?, d'actuació, i esperem que pugui ajudar a moltíssima gent.
Moltes gràcies, Xavier. Ja et demanaríem, ja sé, que tot això, si ho pots sintetitzar, és a dir, imagina't que jo sóc el dueño d'un restaurant petitet, un bar, que he passat el Nadal, que he passat, amb totes les restriccions, o el dueño d'una petita empresa, perquè una gran empresa ja té més recursos, té més mitjans, però una petita empresa no acostumen a tindre tants recursos a mà, ni que sigui per la cultura de la pròpia persona. Què li recomanaries per aquest 2022 a aquells sectors que han estat més agraurejats? Res, amb un minutet.
Doncs mira, en els sectors petits, o sigui, agraujats, i per altra banda, a qualsevol empresa que sigui petiteta, jo li recomano passar testos emocionals a la seva plantilla, perquè per un cos ínfim sabrà l'estat emocional de la seva gent. I a partir d'aquí, en funció de quan tocat estigui un i l'altre, i el per què, entendrem la causa limitant i a partir d'aquí podrem tractar-los com, no com es mereixen, sinó com necessiten. Des del desconeixement, difícilment es poden prendre grans mesures. A vegades fem les coses pensant que ho fem amb tot el carinyo del món, però no ho fem ajustat a la necessitat de l'altre. Per tant, el test emocional ens permetrà una plantilla de 4 persones, passem 4 testos emocionals, ens comporta 125 euros en total, i si no ja ho trobarem, i a l'hora de la veritat, ostres, tinc clar per on perdem oli. I a partir d'aquí, ostres, en conducta proactiva, a l'empresari li donen 4 pautes i ell mateix es pot autogestionar per poder tractar en aquesta gent que ha quedat malmesa.
Pues realment el que acabes de recomanar és molt important, sobretot a la petita empresa. La gran empresa, tu ja saps que té molt més recursos, però la recomanació d'un test emocional, que són, entre tu i jo, 4 duros, i que després també poden ajudar a aquesta autogestió, realment és un consell que a 8 de gener del 2022 és molt important, perquè, com dius tu, és un any de supervivència empresarial, és un any de que ens pot generar molt absentisme i també es pot generar molta fuga de talent i, al final, que és el que afecta més el sistema capitalista, perdre calés, i això provoca el tancament d'empreses.
Realment, per un cost molt ínfim, els resultats poden ser espectaculars.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, per aquesta nova lliçó i primera lliçó del 2022. Una forta abraçada i uns desitjos que el 2022 puguis assolir tots els teus objectius i un somriure més.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'estar en tota l'audiència. Una abraçada ben forta.
Vale, una abraçada, Xavier.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
I hem arribat al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. I demà ens tornarem a veure a la una. Bona tarda i, sobretot, bon profit.